això em sembla que avui ve de recapitulació i d'examen sorpresa, Jordi Domingo.
Perquè t'ho he xivat ja. Clar. Però clar, ja no tens temps a mirar-te la lliçó, eh?
No és la primera vegada que m'ho van fer. L'any passat, amb un col·laborador que teníem, el que parlava de les coses dels que passaven als anys 80, em va fer un examen d'EGB, de 8è de GB, a veure si el passava.
I què? Com va sortir?
No, mira, me'n vaig sortir prou bé, però t'asseguro que era molt difícil, eh?
Sí, no, clar. El programa aquell que feien de amb nens de primària i tal, a veure si saps més que un nen de primària, i la gent no se'n sortia, sí. Perquè no ens en recordem ja. No, avui serà una cosa improvisada, senzilla, eh? Anirem repassant. Perquè he vist, repassant una mica tot el que ha estat la temporada, que específicament no hem parlat del jazz que s'està fent en aquest moment present i de la gent que ens pot donar més discos de cara en un futur més proper. I dic, doncs abans de que acabem la temporada, aprofitem i parlem d'aquesta gent que hem de seguir, que hem d'estar atents, que hem d'aprofitar l'estiu i...
És a dir, que fem una ullada al present del gènere i mirem també quina tendència marquen.
Correcte.
Molts clàssics a la teva llista d'avui, però molts estàndards, eh?
Sí, estàndards, una mica de tot, fan moltes versions, això ja ho hem dit, que els que estan ara en el més alt del jazz doncs aprofiten per fer moltes versions de clàssics. Però el que aprofitarem nosaltres avui és, ja que anem posant aquestes cançons, a veure si alguna de les idees que hem anat proposant durant tota la temporada, per a que deixéssim de ser tan damis, a veure si les hem absorbit i les hem entès perfectament.
Vinga, va.
Vinga. Ara què estem sentint? Ara estem sentint doncs groove, molta barreja amb el funky, una trompeta brillant que sona fort allà. Això què és? És el quintet del Roy Hargrove amb un tema que es diu I'm Not So Sure i és del disc Earfoot de l'any 2008. El Roy Anthony Hargrove és el trompetista de jazz d'aquest quintet i va néixer el 1969. Avui veurem que els que estan pegant més fort ara mateix al món del jazz, doncs van néixer a prop de l'any 1970. És una espècie, podríem dir, de generació del 70. Aquest és del 69, altres són més joves, altres una mica més grans, però tots al voltant d'aquesta època. Per exemple, aquest Roy Hargrove Quintet, o el quintet del Roy Hargrove. Ells van ser coneguts pel Wynton Marsalis perquè va visitar l'escola on estudiava el Roy Hargrove i els seus companys del quintet, i quan estava en aquella escola, doncs el Hargrove va tenir l'oportunitat d'escoltar el David Fathead Newman, que tocava per a la Ray Charles Band, i es va convertir en una de les influències més destacades per ell i va decidir fer el jazz, també, per això que dèiem, per la visita del Wynton Marsalis. I què té d'especial? Té un so que es reconeix de seguida, molt original, ha rebut també influències del Miles Davis, que sempre és una influència per a tots aquests, perquè ja el tenen com, diguéssim, com el cap d'aquesta història del jazz. I doncs això, després va estudiar als col·legis de jazz, de música moderna de Nova York, com Juilliard i aquestes escoles tan famoses on tots van acabar, i es va introduir a les jam sessions de la ciutat i va acabar fent doncs això que estem sentint, eh? Una mica de barreja entre ritme, diversió, combinació amb funk, molt divertit. Primer nom per a tenir en compte, el del Roy Hargrove. Un altre dels que està pegant fort, i avui veurem que anem ràpid perquè la idea és presentar molts artistes, i així com a l'estiu en tindreu temps, doncs aprofiteu i aneu buscant una mica el que han fet.
I tant, i recuperem els espais, també a l'estiu.
Primera pregunta de l'examen sorpresa. Quin instrument és aquest que estem sentint?
Saxo.
Molt bé. Això és el Joshua Redman. El Joshua Redman és un saxofonista que toca de tot, o sigui, de tots els tipus de saxo que hi ha. Toca, per exemple, el soprano, que ja et recordes que és aquell més
petit. És aquell més prim, més petit.
Toca el tenor, que és més gran. L'alt, que està entre el mig.
Que és aquest que escoltem.
Això, mira, aquí em poses en un compromís, perquè, clar, segons quines notes es poden fer amb dos saxos diferents.
Sí?
I ja s'ha de filar molt prim per arribar... Suposo que un saxofonista bo i professional...
Efrem,
sí, diries,
sisplau, truca'ns.
No és un saxo baríton, que són els saxos més grans i més greus, encara n'hi ha més, però diguéssim més habituals. Jo diria que és un tenor.
Vaja.
me la jugo pel tenor.
Vinga.
Que és el més habitual, també, és el saxo que s'ha fet més famós, aquell que té aquella volta...
El broc, aquell sí, com exacte. El sifó, diguéssim. Exacte. Perdona que parli en termes de lampisteria.
Bueno, és que no deixa de ser un tub de metall.
Sí.
Però on passa l'aire.
Sí.
La idea és la mateixa. Doncs el Joshua Redman, que és del 1969, ja veus, també de la generació aquesta de finals dels 60, principis dels 70, també dels Estats Units, i el seu estil és més eclèctic. No sé si te n'adones que el que estem sentint no és tan, diguéssim, popular com el que sentíem abans, que era una barreja amb funk i amb pop. Això que estem sentint ara és més dur, és més dur, és més brillant. És
més modal?
Més...
Aquí m'estic ja avançant a l'examen, eh?
Potser.
Té un punt més modal.
Modal és un concepte una mica difícil d'entendre, eh? És a dir...
Bueno, em vas explicar que era aquest formalisme del jazz, no? De vanguarda...
Sí, és diguéssim, una característica del...
Ai, he estat aquí escoltant, jo,
eh? Molt bé, no, sí, està bé, està perfecte. És una característica del jazz més modern, quan s'ha desenvolupat el jazz i s'ha fet més modern, des del bebop, per exemple, que consisteix en comptes de... repetir estructures de, per exemple, patrons de quatre acords, que és l'habitual dins del pop, per exemple, i sobre aquests acords fer les variacions, les melodies o les improvisacions, una estructura una mica més complexa, és a dir, més acords més diferents, no repetir una estructura de quatre sempre els mateixos, i a la vegada les improvisacions i les melodies sobre aquests acords no sempre estan dins de la mateixa tonalitat de set notes.
Això ja no és per damis, eh?
Això ja no és per damis.
Això ja no és per damis, no fotis.
Una manera que se'm criticarà molt d'identificar-ho és que és més raro.
Vale.
És una mica...
Més raro, no.
És més modern, més d'avantguarda.
Més cosetes, que si no ens donarà temps, que tenim una llista molt gran.
Tens raó. Doncs vinga, ràpidament passem a... Ara arriba un moment, un petit impàs en què parlaré dels meus favorits. Ja sabeu que sempre tracto d'encaixar aquí els que més m'agraden, i un d'ells és el pianista, el Brad Mehldau, que...
interpretant un dels temes que més m'agrada a mi de la història de la música.
Mira,
t'he de dir, jo diria que és el meu favorit, si no estaria en segon lloc.
Llavors el Brad Mehldau t'agradarà molt perquè fa moltes versions. És el que vam escoltar la setmana passada, que
sí?
tancava aquell programa fent també una versió, i avui el tenim amb una versió
amb
dels
Blackbird,
Beatles.
Dels Beatles.
El Blackbird, un tema del Paul McCartney, i el Brad Mehldau, que s'ha especialitzat una mica... Ha fet de tot, però també en fer versions de temes més moderns donant un toc més jazzístic. Anem a escoltar una mica, que també mereix.
I tant.
Mereix la pena.
Tema preciós, a més amb una interpretació estupenda.
És superxulo el tema, i jo crec que l'elegància del Brad Mehldau li dona una... És que aquest tema és molt dolç i requereix d'un tacte molt suau a l'hora de tocar-lo. El Brad Mehldau jo crec que té un registre al piano molt agradable, molt suau, toca amb molt carinyo, es nota que té aquesta dolça. Va començar a tocar als 6 anys, també d'aquests que comencen molt joves, però fins als 12 no va ser quan va descobrir el jazz. Ho va fer a través d'una gravació d'un directe de John Coltrane, que llavors, clar, si tu entres al jazz... Jo, per exemple, recordo la cançó que em va fer dir, hosti, jo vull aprendre a fer això, jo vull aprendre més coses del jazz, perquè em va sorprendre moltíssim. És el tema Cantaloupe Island del Herbie Hancock. Doncs aquell moment sempre el tindré gravat a la memòria, i sempre li tindré un carinyo especial al Herbie Hancock pel seu estil i perquè em va arribar. Doncs el Brad Mehldau ho va fer amb el John Coltrane, també, clar. El John Coltrane, un saxofonista superimportant dins de la història més clàssica del jazz, que del qual n'hem parlat sovint aquí. Doncs clar, si entres a interessar-te pel jazz a través del John Coltrane, el que acabes fent, ja comences bé. Diguéssim que el que acabes desenvolupant té unes bones arrels. Després ja va començar a fer àlbums en solitari, va començar a desenvolupar el seu estil de jazz també a l'institut. Són molts d'aquests músics que estem veient, doncs han conegut les seves, els seus companys a l'institut, han compartit influències musicals, han compartit els primers grups amb ells, i això ha fet que aquesta llavor que es posa a l'institut s'hagi desenvolupat després en el jazz més professional. Com molts altres, el Meldau també es va anar a viure a Nova York el 1988 un altre cop per estudiar a les grans escoles, en aquest cas la The New School, on hi havia de professors doncs, els més grans, i després doncs, ja ha tocat amb gran varietat de músics com el Joshua Redman, que el sentíem just abans i que va influenciar també a tota aquesta generació de músics que es mouen al voltant de l'any 70. Com ho és també, aquest una miqueta més jove, però també un dels meus pianistes favorits, el Jason Moran, que l'escoltem amb el seu Blue Blocks del disc Ten del 2010.
Això sí, modal, eh?
Sí, però ara no passem a dir-li modal a tot, tampoc.
No, però aquesta part sí, l'altra no.
Sí.
Encara no he sentit res així amb swing.
Per a saber si és modal,
sí,
hem d'escoltar més part de la cançó.
Vale.
Perquè, clar, si no sabem si està repetint...
Si no ens arrisquem, sí,
estructures,
sí.
Estructures i movent-se sempre en la mateixa escala, no sabem si la cançó porta una evolució. És allò que em sembla que quan ho vam explicar per primer cop vam dir que era com una història que té una introducció, un nus i un desenllaç, i no és una estructura que es repeteix contínuament de exactament igual sobre la que es va variant, sinó que és com un conte, no? És més complexa l'estructura de la cançó. Uh-huh. Jason Moran, vinga, 1975, una miqueta més jove que aquests altres, també pianista, també compositor, també dels Estats Units, també reconegut per la crítica, guanyador de molts premis, i aquest el que té a més és que va aconseguir, jo crec que la mare de totes les beques, no per a només músics o artistes, no, és una beca que la pots rebre si ets també, jo que sé, matemàtic, científic o enginyer. És la beca MacArthur, que ara mateix no sé quina quantitat de diners és, però el dia que ho vaig veure vaig quedar bastant sorprès, o sigui que és molts zeros, molts zeros. És una beca que d'aquestes que et donen perquè pensen que tens un futur dins del camp que, en el qual t'estàs especialitzant, meravellós, i que llavors la fundació aquesta, la Fundació MacArthur dels Estats Units, decideix donar-te, no me'n recordo quan era, milers de dòlars de premi per a que desenvolupis doncs, el teu camp i la teua professió. Amb el Jason Moran ho van fer, li van donar aquesta beca, veurem que no és l'únic dels seleccionats avui per aquest espai que la van rebre, i llavors diguéssim que això l'ha ajudat a rebre molts premis, a desenvolupar-se dins d'aquest estil, a fer coses noves, també barrejant amb altres estils més creatius, més moderns, de hip-hop fins i tot, amb arrels també de música clàssica, perquè va començar estudiant música clàssica i això també ho introdueix dins del piano, amb passatges supertècnics, com estem sentint ara, que són completament improvisats, però amb la tècnica dels millors intèrprets de música clàssica. Continuem ara. Per variar una mica d'instrument, hem tingut ara un parell d'exemples de pianistes, però tornem a la trompeta, perquè tenim el Terence Blanchard, que aquest, diguéssim, que no és dels més nous, no és dels més jovenets, és del 1962, però encara està bastant present ara mateix en l'escena del jazz. De fet, l'exemple que tenim aquí és el Don't Run, una cançó del disc Magnetic de l'any 2013, de l'any passat, un altre que demostra que el jazz està molt viu encara. Bé, Vinga, i un altre exemple, en aquest cop el que hem tractat d'esbrinar és quants músics hi ha sobre l'escenari. Ho farem amb el Dave Douglas i el seu Beware of Doug, una cançó del disc Time Travel, també del 2013. A veure si sabeu quants instruments hi ha sobre l'escenari.
Percussió, de vent hi ha dues seccions, trompeta i alguna cosa més, que no sé, piano.
Correcte.
A veure, un moment, David, una mica més.
Ens falta reforçar aquesta secció
corda.
Rítmica. La
sí.
Secció rítmica.
Baix,
secció
contra baix, ai, contra baix.
Molt bé, és un quintet, el quintet del Dave Douglas. Dave Douglas, Nova Jersey, també Estats Units, 1963... trompetista de jazz magnífic, compositor. La seva música es caracteritza perquè veu d'exemples de la música contemporània, del rock, del folklore. Està molt de moda el jazz actual agafar referències de fora d'aquest estil per portar-les al jazz més modern. I això és el que fa el Dave Douglas, que a més és super reconegut ja, és director del Festival de Nova Trompeta, que se celebra cada any a la ciutat de Nova York des del 2003, i un pioner també. Vam escoltar. Val, fins ara tot això era bastant semblant, estructures de quartets o quintets. Ara anem a escoltar una cosa una mica diferent i vull que em diguis si pots detectar l'instrument principal solista de la melodia.
Un violí, m'ha costat una mica, eh?
Molt bé, molt bé. La Regina Carter, un violí d'una noia. Això, més que un violí per als nord-americans, seria un fiddle, que és com li diuen, si us en recordeu que ho vaig explicar, el violí dins de la música moderna. Un altre que amb 4 anys ja estava començant amb el violí i pegant-li bastant fort, i és la cosina del famós saxofonista James Carter, o sigui que també dins d'aquesta influència propera. Una altra, us ho havia dit abans, de les quals va rebre la beca MacArthur, que ja hem vist que permet que facis doncs el que et vingui en gana, perquè amb tants diners que et donen ja pots desenvolupar el teu estil i el que calgui. Anem a un altre exemple, ara, amb una influència francesa.
Aquí sí que reconeixem el swing d'entrada.
El swing, el stride, que és aquell moviment
sí,
ràpid
stride,
de dit sobre les tecles del piano. I era per una mica també mostrar el que s'està fent no només als Estats Units, aquest,
sinó la vella Europa, que està sent una cuna ja.
Exacte, aquest és Jackie Terrasson, que va néixer a Berlín, però és de mare alemana i de pare francès. També, això sí, va estudiar als Estats Units, s'ha mogut amb els clubs de Nova York, ha tocat a Chicago, ha estudiat a Berkeley, que és una prestigiosa escola de Boston, però també per veure una mica el que els músics d'Europa fan. Si ens dona temps, anem mal de temps avui, ara al final sentirem més d'aquests exemples. Però abans vull que escolteu una banda que ja ha sonat aquí i que està fent coses supermodernes. Són The Bad Plus.
Si és una banda d'aquí, vols dir sud d'Europa?
No, és una banda d'aquí. És una banda nord-americana, però dic que estan fent coses molt modernes dins del jazz.
Okay.
I és una mica diferent, perquè ja veieu que té instruments diferents, fa ús també de sintetitzadors, de samplers,
de percussions d'aquestes estranyes, elèctriques.
Exacte, tota la tecnologia
electròniques, vull dir.
Exacte.
Que el David ja em mira malament. Que...
Teníem preparada ara una petita part de cantants, però ja les hem sentit aquí. Són la Cecil McLaurin i la Madeline Pirou. Així és que passarem al Gregory Porter, que és un tio que canta superbé.
Sí, sí, el tio del gorro. Nosaltres el punxem bastant.
Vinga, doncs, mira,
ens encanta,
ja no cal
Gregory Porter.
Us expliqui. Aquest estiu, si teniu oportunitat, us repasseu el Liquid Spirit, que és el disc que ha tret aquest 2014, que mereix molt la pena. I així ens preparem per arribar ja al que tinc destacat per al final d'avui. I ho farem amb un altre músic francès, que és l'Emile Parisien, amb un disc molt recomanable, que és el Xiang Up, i aquesta cançó que es diu Chocolat Citron, perquè aquest sí que fa coses modernes, ja veus que això li pots dir modal, li pots dir com vulguis, però és més d'avantguarda, més diferent. Ho acabarem ja tot això amb l'estrella del jazz català del moment, que és l'Andrea Motis, que ja no necessita presentació.
Amb el Joan Chamorro,
que han tret un disc aquest 2014 que es diu Coses que es diuen però que no es fan, que és molt interessant i que donarà molt a parlar en un futur aquesta noia encara.
Amb el My Favorite Things del musical Les Sonrises i Làgrimes,
sí, sí, sí,
ens n'anem i us deixem amb el Jordi Lorenzo, que ens porta les notícies del punt de les 5. Tornem de seguida.